ara...
Bueno, compte, perquè, clar, jo li estava donant voltes mentre estava fent altres coses i pensava, dic, a veure si la investidura...
A veure els equilibris.
A veure si la legislatura de Pedro Sánchez durarà menys que un Carmelo a la porta d'un col·legi. No, doncs. I gràcies a l'esquerra, no a la dreta.
Els comunistes.
Doncs això en parlarem, també. Vale, doncs va, mira, que vagi bé.
T'escolto. Ahir, per cert, vaig agafar un taxi
sí.
I t'estava escoltant.
Mira, veus que bé.
Ai, que maco.
I quan ja arribàvem a casa, cap als vols de 9:45 de la nit,
Bé,
ja,
bé, molt bé.
Escolto cada tarda la Ballonesta i cap, molt bé.
Fantàstic. Veus que bé? Bueno, contents, doncs.
Doncs vinga, salutacions al taxista.
Va, que vagi bé. Les 8 en punt, bona nit.
A RAC 1, 9-7, amb Anna Ballonesta.
Ara ho dèiem, Unides Podem, que parteix peres amb suma.
Desde ahora, los diputados y diputadas de Podemos pasamos al grupo mixto para garantizar nuestra capacidad de hacer política en el Congreso y para seguir impulsando las medidas valientes que necesitan las mayorías sociales de este país.
I és un dels portaveus del partit, Javier Sánchez Serna, que ho ha anunciat avui. Després de mesos, per tant, d'estira i arronsa, els cinc diputats han decidit passar-se al grup mixt i abandonar Yolanda Díaz. Unes desavinences que, com dèiem, venen de lluny i que han portat a un trencament total dins la formació encapçalada, en aquest cas, aquesta branca per Ione Belarra. Una decisió que canvia, per tant, el tauler de joc i que veurem de quina manera obligarà Pedro Sánchez a haver de negociar directament amb aquests cinc diputats per mantenir la majoria al Congrés. Per tant, si la configuració del pacte d'investidura, ara ho dèiem també, ja era prou complicada, ara s'hi afegeix també aquesta cisió dins de l'espai que és a l'esquerra del PSOE. Li preguntarem per això i també per tots els dubtes que s'obren a partir d'ara la portaveu de Podem, Issa Serra. Serà en temps de tertúlia, avui al costat de la redactora en cap de la de Societat a la Vanguardia, Susana Cuadrado, el redactor també en cap del Nació Digital, Joan Serra, la directora del Tot Barcelona, Gemma Aguilera, i el professor de Ciència Política a la UB i exdiputat al Congrés, Raimundo Viejo. A banda d'això, a aquesta hora també estem molt pendents del que digui Isabel Díaz Ayuso des de Barcelona sobre la possibilitat que el Gran Premi de Fórmula 1 se'n vagi a Madrid. Ara mateix la presidenta de la comunitat participa als fòrums de Vanguardia, on, entre d'altres qüestions, s'espera també que doni alguna pista més sobre aquest tema. Ara bé, també hi ha la possibilitat que es facin dos grans premis de Fórmula 1 a l'Estat, una a Catalunya i una altra a Madrid. De fet, seria l'opció amb què estaria treballant la Federació Internacional d'Automobilisme. De seguida sentirem què és el que ha dit Díaz Ayuso sobre aquesta qüestió. I per part del govern de la Generalitat, recorden també que Montmeló té la continuïtat assegurada com a mínim fins al 2026 i que treballen també perquè vagin més enllà. I a banda d'això, avui també s'han conegut els resultats de l'informe PISA, amb unes dades molt negatives pel que fa als alumnes catalans de quart d'ESO. Empitjoren en matemàtiques, en ciències i en comprensió lectora i s'enfonsen fins a resultats que no es donaven des de feia molt de temps. Una de les polèmiques, a banda també que hi ha sobre la taula, és que el departament ha atribuït les notes a la gran quantitat d'alumnes nouvinguts que han fet aquestes proves. Un argument que ha generat nombroses crítiques, així ho ha dit el secretari de Polítiques Educatives de la Generalitat, Ignasi García Plata.
Cauen especialment els resultats en els països amb entorns amb més complexitat. Catalunya és un dels territoris de més complexitat.
Sobre aquestes notes, però també sobre aquesta justificació, li preguntarem al director general d'Innovació, Recerca, Digitalització i Currículum del Departament d'Educació, Joan Cuevas. I acabarem aquest dimarts amb el Marc Simón i el seu Efecte 2000, que avui ens parlarà de la sobreexposició a les xarxes socials. Segur que heu vist, per exemple, aquesta allau de resums de l'any del consum musical a Spotify. Doncs bé, aquest n'és només un exemple, però n'hi ha molts més que, com dèiem, avui repassarem amb el Marc Simón al final del programa. I abans de posar-nos-hi, com sempre, titular pel temps, ens espera un dimecres amb un ambient hivernal una altra vegada, tot i que a primeres hores farà una mica menys de fred que avui. Serà un dia sense pluges, en espera de les que sí que han d'arribar divendres. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8:04. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Arriba la trencadissa definitiva entre Podem i Suma. Ara ho dèiem, després de molts mesos de diverses crisis internes, de retrets i també de disputes electorals, aquesta tarda ha arribat el que sembla que podria ser el capítol definitiu. Podem anunciar que abandona el grup parlamentari del Congrés.
Una decisió que complica encara més la legislatura Pedro Sánchez, perquè els 5 diputats de Podem tindran vida pròpia i se n'aniran al grup mixt. El compartiran amb el BNG, Coalició Canària i UPN. A partir d'ara, doncs, seran un soci més amb qui negociar per aconseguir una majoria al Congrés.
Unides Podem, que ho defensa, diuen, per tenir autonomia política i per no dependre només del criteri de Yolanda Díaz. Anem cap a Madrid per saber-ne tots els detalls. Arnau Mañé.
Sí, Podem denuncia que amb Sumar estaven lligats de mans i peus, per això ara s'aparten. El seu portaveu, Javier Sánchez Serna, assegura que se'ls menyspreava.
No podemos hacer política en el grupo parlamentario de Sumar. Las reglas no son iguales para todos los miembros de esa coalición. Ya Podemos hasta ahora no se le ha permitido hacer política.
Sumar, però, ho desmenteix. Lamenten que se n'hagin enterat pels mitjans i en privat ho qualifiquen de transfuguisme. Marta Lois denuncia que Podem estripa un pacte amb la ciutadania.
Supone una gran deslealtad con los más de 3 millones de ciudadanos y ciudadanas españolas que nos han votado el 23 de julio.
No le cabría tampoco en la cabeza, ¿no?, que ningún diputado o diputado progresista de izquierdas en algún momento quisiese remar en contra de un gobierno progresista.
Els 5 diputats de Podem que ara passen al grup mixt són clau en qualsevol votació que Pedro Sánchez vulgui tirar endavant amb la majoria d'investidura.
Doncs bé, de la seva banda, el PSOE considera el trencament com una mala notícia. Tot i així, el portaveu socialista al Congrés, Patxi López, creu que la legislatura no perilla.
La izquierda gana más la derecha. Estoy convencido que nadie de la izquierda va ni ralentizar ni paralizar la actuación de un gobierno progresista.
I de la seva banda, el Partit Popular, evidentment, que ja s'ho capa en aquesta divisió de les esquerres, Elías Bendodo avança que aquesta serà la tònica de tota la legislatura.
Llevamos más crisis de gobierno que días de gobierno. La verdad, esta legislatura está abocada a ser un circo permanente, ¿no? Y por tanto vamos a ver situaciones como esta.
La picabaralla entre PSOE i Sumar que ve de lluny. De fet, per entendre aquestes discrepàncies entre Yolanda Díaz i Podem, cal rebobinar fins a principis del 2021, quan Pablo Iglesias la va assenyalar com a successora dins del govern de coalició. Les diferències, però, des d'aleshores s'han agreujat aquests últims mesos, especialment per les llistes electorals del 23J, Arnau.
Sí, ara mateix Sumar i Podem es tiren els plats pel cap, però tot comença al març del 2021.
Yolanda puede ser la próxima presidenta del gobierno.
Iglesias s'apartava i proposava que Yolanda Díaz fos la cara visible a l'esquerra del PSOE.
A mi me han designado a dedo.
A partir d'aquí es tira ronces per imposar el criteri d'uns i altres. Durant la reforma laboral impulsada per Yolanda Díaz, les tensions es traslladen dins del govern de coalició i la polèmica per la llei del només sí és sí ho acaba fent saltar tot pels aires. La vicepresidenta mai va defensar públicament a Irene Montero. Quan Díaz planteja Sumar, Podem s'hi posa d'esquena perquè vol unes primàries obertes a tothom i una relació de tu a tu entre formacions.
No ganamos un país si lo que hacemos es defender una mesa camilla y hablar de listas electorales.
Yolanda Díaz, però, tira pel dret i Podem cedeix per anar junts al 23J. A les llistes hi ha pocs membres de Podem i, de fet, n'aparta Irene Montero.
Pedro Sánchez i Yolanda Díaz han echado a Podemos del gobierno.
Tot i que no ho diu mai explícitament, Yolanda Díaz veta Irene Montero com a ministra del nou govern espanyol.
Gràcies, Arnau. I a tot això, la derivada catalana del conflicte és que Jéssica Albiach s'ha donat de baixa de Podem, la líder dels comuns, que abandona l'espai després que Podem prohibís la doble militància. Davant d'aquest fet, Albiach ha decidit quedar-se a Sumar i estripar, per tant, el carnet del que era el seu partit. Sobre aquesta trencadissa definitiva entre Podem i Sumar, li hem preguntat avui al delegat de l'ACN a Madrid, Roger Pi de Cabanyes, què en pensa?
Potser era previsible, però la ruptura entre Sumar i Podem encès totes les alarmes. Forma part del somni humit del PP que frisa perquè la majoria de la investidura implosioni i el circ derivi en una convocatòria anticipada de les eleccions. Podem disposa de 5 diputats al Congrés i un no permanent deixaria els grups que donen suport a Sánchez en 174 diputats, dos per sota de la majoria absoluta. Potser per això el PSOE ja fa setmanes que va demanar sense èxit a Yolanda Díaz que regués l'hortet i li cedís una mica de protagonisme. Però més que una amenaça directa a la governabilitat, cal veure la maniobra dels Irene Montero com un exercici de mera supervivència. Potser perden recursos, però el grup mixt li garanteix protagonisme, espai per negociar en solitari i, sobretot, espai per preparar la campanya de les eleccions europees del juny de l'any que ve. Podem es resisteix a desaparèixer, però el seu electorat no entendria que per tal de tornar a conquerir el cel torpediners la legislatura i acabés invocant l'infern d'un govern del PP i de Vox.
Les 8 i pràcticament 10 minuts, seguim amb més qüestions. És un dels altres grans temes del dia, la possibilitat d'un gran premi de Fórmula 1 a Madrid. Segons ha avançat el món a RAC1, aquest matí la Federació Internacional d'Automobilisme treballa per fer-ne dos a l'estat, el de Barcelona i aquest que es faria, com dèiem, a la capital espanyola. Doncs bé, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acaba d'admetre que ho estan a punt de tancar amb l'organització. I Ayuso ho ha dit precisament des de Barcelona, en un acte de Fòrums d'Avantguàrdia. Anem cap allà, Laia Colomer, bona nit.
Bona nit, sí, la presidenta madrilenya.
Bé, doncs no tenim aquesta connexió. Hi ha hagut algun problema amb aquesta connexió amb la Laia Colomer, com dèiem, que estava seguint aquest acte des de Barcelona, protagonitzat per la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que, com dèiem, una de les qüestions sobre les que s'ha pronunciat és sobre la possibilitat que aquest gran premi de Fórmula 1 es faci també a la Comunitat de Madrid. De fet, Isabel Díaz Ayuso, com dèiem, hauria admès que estan molt a prop de tancar aquest acord. Tornem-hi en directe, ara sí, Laia Colomer.
Sí, bona nit. La presidenta madrilenya acaba de reconèixer aquestes converses amb la Federació Internacional d'Automobilisme perquè Madrid tingui aquest premi de Fórmula 1, segons Ayuso, seria un circuit urbà i ara només falta doncs, que l'organització s'acabi de decidir. Ara bé, Ayuso ha evitat dir si això significaria que el Montmeló es quedés sense. De fet, acaba de dir que alguns països en tenen dos.
No sé, la organització que... planes tiene o no para Cataluña es muy distinto a lo que se está haciendo en Madrid, que son negociaciones para que también se pueda celebrar este premio con nosotros y es algo que está avanzado pero que se tendrá que ultimar en estos días y nada tiene que ver con la situación de Cataluña o no. Desconozco si va a haber dos, hay países que tienen dos, de hecho.
Com dèiem, Ayuso ho ha dit en una conferència de La Vanguardia, que ara mateix encara continua des de Barcelona. La presidenta madrilenya també ha aprofitat per carregar durament contra l'amnistia i els pactes dels independentistes amb Pedro Sánchez.
Per tant, Isabel Díaz Ayuso, com sentíem ara, que reconeix que aquestes negociacions perquè el Gran Premi de Fórmula 1 pugui anar a Madrid, però també deixa la porta oberta a que n'hi pugui haver dos. Gràcies, Laia, bona nit. Bé, per la seva banda, la Generalitat, que assegura que ja està treballant perquè el Gran Premi de Catalunya continuï a Montmeló més enllà del 2026. El govern, que està en contacte permanent amb els organitzadors, i deixa clar que la voluntat és allargar aquesta col·laboració tant com sigui possible. Adrià Santasusagna.
A Palau estan tranquils, centrats en que el Gran Premi del 2024 sigui un èxit i deixen clar que la relació amb la FIA és molt bona i per tot plegat volen que més enllà del 2026, que és quan acaba el contracte amb Montmeló, segueixi tenint el Gran Premi de Fórmula 1, explica la portaveu Patricia Plaja.
Ja no s'ha anat renovant anualment, sinó que aquest contracte no inclou només el Gran Premi de l'any vinent, sinó que és un contracte vigent fins al 2026. Fins al 2026 es celebrarà amb èxit el Gran Premi aquí a casa nostra, a Catalunya, i seguim treballant conjuntament de la mà dels organitzadors i dels responsables també d'aquest premi per allargar la relació tant com sigui possible.
Des del govern ja s'han posat en contacte amb la FIA un cop ha saltat la notícia per saber si realment el Gran Premi de Madrid pot tenir algun impacte sobre el de Catalunya.
I l'oposició aprofita aquesta notícia per carregar contra el govern. Tots coincideixen que la Generalitat no fa prou per mantenir el Gran Premi a Catalunya. En parlant la socialista Alicia Romero, David Cid dels Comuns, Carlos Carrizosa de Ciutadans, Lorena Roldán del PP i Xavier Pellicer de la CUP.
Que rebem amb una certa alerta, que ens expliquin en quina situació està aquesta negociació.
Cal preservar, evidentment, els llocs de treball al territori, per tant, que cal reduir l'impacte que pugui tenir.
En Catalunya va ser fórmula zero, que no va haver fórmula, i que se nos va a Madrid.
Això és el que passa doncs, quan et trobes en una situació d'inestabilitat política.
Em sembla un escàndol que el govern de Catalunya destini anualment 14 milions d'euros d'inversió directa en un circuit deficitari.
La CUP, de fet, que ha demanat la compareixença al Parlament del conseller d'Empresa, Roger Torrent, perquè expliqui tots els detalls d'aquest cas. Un minut per arribar a un quart de nou i en marxa a aquesta hora l'operació sortida pel pont de la Puríssima fins les 8, les últimes dades que tenim. Han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 157.000 cotxes. Això és un 34% dels que trànsit preveu que marxin fins demà. Ha estat una tarda marcada per cues, sobretot a la P7, a les rondes i també a la C58. Actualitzem el mapa de les carreteres a aquesta hora des del RAC. Bernat Pareja, bona nit.
Bona nit. Normalitat en gairebé totes les vies catalanes després d'una tarda marcada per l'avaria d'un autocar que ha provocat entre 4 i 10 quilòmetres de cua a l'AP7 a l'alçada de Santa Perpètua de Mogoda. De totes maneres, encara queden entre 2 i 3 quilòmetres de cua a la C-17, ja que aquesta via segueix tallada per una manifestació a la calçada a l'alçada de Ripoll. Pel que fa a les rondes de Barcelona, la ronda de dalt presenta marxa lenta entre Vall d'Hebron i Roquetes en sentit Besòs i entre Roquetes i Horta en sentit Llobregat. A la ronda litoral, congestió de drassanes a Diagonal Mar en sentit Llobregat per culpa d'una incidència. És tot des del RAC.
Gràcies, Bernat. I durant el pont, els Mossos d'Esquadra que faran gairebé 1.600 controls per reduir el risc d'accidents. De fet, el Departament d'Interior té entre cella i cella posar fi als accidents mortals. També al Monarracó, el conseller Joan Ignasi Elena admetia que queda molta feina per fer.
El que més ens preocupa i ens ocupa és l'accidentalitat. És a dir, ja estem parlant, doncs enguany s'ha reduït respecte al 19, abans de la pandèmia, un 17%, però clar, que són 140 persones que han perdut la vida. 140 famílies, 140 esperances. Hem de mirar-ho en perspectiva, no? I clar, fa 25 anys del Servei Català de Trànsit, 800 persones morien a l'any.
I en aquest sentit s'ha marcat aquest objectiu, rebaixar a la meitat la xifra de morts a les carreteres de cara al 2030. Un pont de la Puríssima que ens portarà pluja general divendres. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Torrons Vicenç, el Torró Torró t'ofereix aquesta secció.
Anem, però, a PAMS. Això, com dèiem, serà divendres. De moment, demà, què hem d'esperar?
Doncs demà esperarem, hem d'esperar, vaja, un dia de nou fred, plenament hivernal, en temperatures com les d'aquests dies que estan sent més baixes de les que tocaria a principis encara del mes de desembre. Tot i així, ens llevarem amb una mica menys fred. Han anat arribant núvols les últimes hores que faran que la nit sigui una mica menys freda. Tot i així, caldrà abrigar-se de valent demà al matí, però hi haurà menys glaçades en sectors interiors fora de l'àrea del Pirineu. Núvols que, malgrat que primeres hores podran ser força abundants, també amb algunes boires en àrees interiors, ràpidament aniran desfilant i acabarà sent un dia bàsicament assolellat. Però això sí, al migdia, temperatures com les d'avui, que com a molt han arribat als 15-16 graus en sectors de la costa del prelitoral, més frenades en zones interiors. Per exemple, ens comentaven des de la comarca d'Osona que a la 1 al migdia encara estaven a Torelló a només 5 graus amb núvols que no acabaven de marxar. Per tant, qüestió d'anar ben abrigats. Perspectives, això sí, que dijous les temperatures es normalitzin i que de cara ja a finals de setmana, finals d'aquest llarg pont, doncs les temperatures siguin fins i tot una mica per sobre del que tocaria. Però de moment, doncs això, demà ambient plenament hivernal. I el que comentaves d'aquestes precipitacions que sembla que arribaran dijous ja al final del dia per les comarques de Lleida i entre la nit de dijous, la matinada divendres i divendres al matí podran afectar força sectors del país. No tot arreu de la mateixa manera, no tot arreu seran abundants, potser en alguns sectors del Pirineu Occidental sí, però bé, en tot cas regarem tot Catalunya, que bona falta ens fa. Això ho anirem precisant més els propers dies allà amb aquesta previsió de divendres com s'acaba concretant.
Doncs després ho ampliem, Abel, gràcies, fins ara.
Fins ara.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Les 8 i pràcticament 18 minuts, el govern atribueix els mals resultats de l'informe PISA a una sobrerepresentació d'estudiants migrants a les proves. Tot i admetre que hi ha hagut un delta baix en els resultats, el Departament d'Educació s'ha excusat. Diu que van fer els exàmens, un percentatge poc realista d'alumnes d'altres països. El secretari de Polítiques Educatives, Ignasi García Plata, ho ha explicat posant-hi xifres.
La representació de l'alumnat nouvingut en el sistema és molt per sobre de la resta dels països de l'OCDE. Tot i que el percentatge que el mateix Ministeri atribueix a Catalunya d'alumnat amb aquest perfil és del 15%, i en aquestes proves PISA la representació d'aquest alumnat en les proves és un 24%.
A més, també ha dit que en aquestes proves competencials que va fer Educació l'any passat, després de les proves PISA, els resultats van ser millors i que, per tant, creuen que aquesta situació ja s'està revertint, Joel Penya.
Si el govern assegura que els resultats de l'informe PISA cauen en els països amb una societat complexa i asseguren que és precisament el que ha passat a Catalunya. D'una banda, per l'augment de famílies econòmicament vulnerables, de l'altra, pel fet que els estudiants immigrants hi estaven sobrerepresentats. De fet, García Plata ha assegurat que es posaran en contacte amb l'OCDE perquè, de cara als propers informes, ha dit, ajustin els percentatges en una representació més acurada de l'alumnat català.
Aquesta variable específica de població immigrada o de població no vinguda s'ha de tenir en compte perquè és obvi, perquè al final el resultat es dona un col·lectiu amb resultats novament més baixos, com és lògic, perquè sovint no poden completar tota l'escolarització i per altres factors de vulnerabilitat.
D'altra banda, sí, ha dit que és una prioritat pel departament posar la lupa en els centres que ha definit com a complexos per millorar els resultats globals.
I això, com dèiem, després que l'alumnat català hagi tret una de les pitjors notes de la història en l'informe PISA. Les proves les van fer els alumnes de quart d'ESO, la primavera, com dèiem, de l'any passat, és a dir, una mostra d'estudiants nascuts al 2006 i uns resultats que mostren un empitjorament clar en tots els àmbits, des de les matemàtiques fins a les ciències i també la comprensió lectora. En repassem els resultats en aquest informe que han fet la Mireia Ardèvol i el Joel Penya.
La pitjor nota en matemàtiques des del 2006.
Catalunya se situa per darrere de la mitjana espanyola i la dels països de l'OCDE. A les últimes proves estava per sobre. Tot i la caiguda generalitzada en el conjunt de l'Estat, l'alumnat català és dels que més empitjora els resultats.
També preocupen els resultats de la comprensió lectora.
Catalunya també està molt per sota de la mitjana espanyola i dels països de l'OCDE. Mirant l'Estat espanyol, només Melilla té una caiguda més pronunciada de les notes. De fet, Melilla, Ceuta i Andalusia són les úniques regions espanyoles que tenen pitjors resultats en comprensió lectora que Catalunya.
En competències científiques, Catalunya també està per sota de la mitjana de l'Estat.
De fet, l'Estat espanyol està en la mitjana dels països de l'OCDE. Catalunya també ho estava en les últimes proves, però després de treure la pitjor nota des de fa 20 anys, ara ja no. Com en la comprensió lectora, l'única regió espanyola que té un empitjorament més pronunciat de les notes en ciència és Melilla.
I amb aquest resultat sobre la taula, els sindicats que han aprofitat per demanar més inversió en educació, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha dit que atribuir-los a la pandèmia o a la immigració és un disbarat.
Si els nouvinguts, doncs, a causa d'això, tenim uns mals resultats, és perquè ells no han fet que aquests nouvinguts, doncs, tinguessin els recursos necessaris i poguessin, doncs, tenir uns bons resultats, que és el que necessiten, no? L'escola inclusiva, per tant, torna a quedar en entredit amb aquestes afirmacions, bueno, aquestes justificacions del departament.
Això ho ha dit després d'haver-se reunit amb la consellera d'Educació, Anna Simón, la trobada que els ha proposat que els pressupostos del 2024 incloguin bona part de les millores laborals també que reclamen els sindicats des de fa temps. Són el retorn dels sexenis, equiparar els salaris de professors de formació professional amb els de secundària i també reduir dues hores lectives als mestres majors de 55 anys. En total, la inversió que calcula que haurà de fer el govern per complir-ho tot és d'uns 70 milions d'euros a l'any. Sí, com sigui, aquest informe PISA que ha fet coincidir tota l'oposició política que demana al govern que prengui accions immediates per corregir aquests mals resultats. El PSC allarga la mà a Educació per prendre les mesures que calgui, mentre que els Comuns i la CUP exigeixen més recursos.
Un territori com Catalunya no es pot permetre aquests resultats i haurem de prendre decisions ja.
Si el govern català no se'n surt, i crec que no se'n surt, calen dues coses. Diàleg i treball conjunt amb tota la comunitat educativa i, evidentment, també amb els grups parlamentaris.
Que això té molt a veure amb dues qüestions bàsiques, que és la falta de recursos a l'educació pública i, segona, les ràtios que són massa elevades.
Sentíem Alicia Romero, David Cid i Xavier Pellicer. D'altra banda, des del PP i Ciutadans, Lorena Roldán i Carlos Carrizosa en culpen la immersió lingüística.
Estos insistentes malos resultados de los alumnos catalanes ponen de manifiesto, insisto, que la immersió lingüística és un mal sistema.
I sembla que aquí a Catalunya cada cop ens convingui més una població més desmobilitzada culturalment i sense eines per oposar-se i per criticar amb un govern que claríssimament no aposta per l'educació.
Per cert, que Junts per Catalunya ha demanat també la compareixença al Parlament de la consellera Anna Simó. Les 8 i 23 minuts, d'aquí a una setmana, el Congrés dels Diputats debatrà per primer cop l'amnistia. Ho ha confirmat avui la mesa, serà l'admissió a tràmit d'aquesta llei i, per tant, tot just arrencarà el procediment parlamentari. El debat sobre l'amnistia, que coincidirà, per cert, amb l'aprovació també de les tres comissions que els partits independentistes van pactar amb el PSOE durant la investidura. Tornem de nou a Madrid, Arnau.
Exacte, són les comissions del 17 d'agost de l'Operació Catalunya i de l'espionatge de Pegasus. Comissions a banda, el plat gros arribarà també dimarts amb el primer vistiplau del Congrés a l'amnistia. Tot i els dubtes, el govern espanyol demana als ciutadans carta blanca per millorar la situació a Catalunya. Ho verbalitzava la ministra portaveu Pilar Alegría.
Pediríamos también un voto de confianza. La ley de amnistía va a caminar hacia la mejora de la convivencia en nuestro país. Y estamos seguras, además, en Cataluña y, por tanto, en nuestro país.
El govern espanyol ho compara amb els indults. En aquell cas, diuen, també hi havia dubtes, però consideren que, vist en perspectiva, ha servit per millorar la convivència a Catalunya.
I en espera de saber com evoluciona la llei d'amnistia al Congrés, Marta Rovira s'ha personat en la causa de Tsunami Democràtic, la secretària general d'Esquerra, que ha presentat un escrit davant del jutge de l'Audiència Nacional perquè deixi sense efecte la comissió rogatòria que reclama a Suïssa que la localitzin.
És un pas més que fa la republicana contra el jutge Manuel García Castellón, que l'investiga per terrorisme. El jutge també va demanar informació a Suïssa sobre un compte bancari que la relaciona amb l'organització de les protestes.
I encara en crònica judicial, un jutjat de Girona ha arxivat la causa oberta contra 27 policies espanyols per les càrregues policials de l'1 d'octubre. Se'ls investigava per haver-se excedit en l'ús de la força en tres centres de votació de Girona Ciutat, un de Sant Julià de Ramis i un altre a Aigua Viva.
Les actuacions policials en aquests sis centres van deixar almenys 300 ferits i van ser ells mateixos els que van presentar una querella de manera conjunta contra els agents que els van agredir. El jutjat d'instrucció número 2 de Girona va obrir-ne causa penal, però fa un mes aproximadament la instructora va decidir arxivar-la perquè creu que els policies van actuar correctament i es van limitar a fer complir la llei. Per tant, després d'analitzar les actuacions dels agents i les declaracions dels testimonis, la instructora conclou que no hi ha cap indici que els policies cometessin cap delicte.
5 minuts i arribarem a 2:15. El govern surt en tromba contra les declaracions de Jaime Mayor Orejan, que insinuava que l'esquerra independentista podria estar al darrere de l'atemptat contra Alejo Vidal Quadras. L'exministre de l'Interior, que va oferir ahir una xerrada a 300 alumnes de l'Institut Cristo Rei de Madrid, en què deia que la nació espanyola, entre d'altres, està en mans d'ETA.
España hoy está en caída libre, sin paliativos. No está en el borde del precipicio. No, ha decidido ya lanzarse por el vacío. Pero la culpa no es la Constitución del 78. La culpa es de un proyecto letal suicida que sumó a la izquierda socialistas, comunistas y nacionalistas, cuyo capital general fue esta organización terrorista que se llama ETA.
Unes declaracions, entre moltes altres també que han fet, que ha recollit avui El País. Doncs bé, la Generalitat acusa Mayor Oreja de fomentar la catalanofòbia i creu que és molt greu que un exministre faci aquestes valoracions. Ho ha explicat avui la portaveu del govern, Patricia Plaja.
Això que fa és demostrar la guerra bruta que són capaços de fer, que estan fent determinats sectors de la dreta amb un objectiu clar, que és el d'aniquilar, acabar amb l'independentisme, no? Crec que també hem de tenir en compte, ho deia al principi, la gravetat de les declaracions, per qui les fa, per com les fa i on les fa. Ells que s'han omplert tant la boca de falsos adoctrinaments, les escoles no han de ser llocs d'adoctrinament.
I també s'assuma les crítiques al govern espanyol. La portaveu, Pilar Alegría, s'hi referia també d'aquesta manera.
Pues lo lamento por los estudiantes, la verdad. Ahora, fíjese, aquellos que hablaban del adoctrinamiento, de verdad, lo siento por los estudiantes que han tenido que escuchar estas cuestiones.
Mayor Oreja va aprofitar aquesta xerrada per criticar també el dret a l'avortament, la llei trans o també la de l'eutanàsia. Les 8 i 27 minuts, el govern espanyol insisteix a demanar a Israel que respecti el dret internacional. Ho ha dit aquesta tarda el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, al Congrés, on compareixia per donar explicacions sobre el conflicte al Pròxim Orient. Álvarez, que condemna l'atac de Hamas, però denuncia les barbaritats de l'exèrcit israelià.
Reconocemos el derecho de Israel a defenderse de este ataque de terrorista. También decimos que ese derecho debe respetar los límites del derecho internacional y del derecho internacional humanitario que protegen a la población civil palestina y en favor de cuya protección hablaremos siempre.
I el PP de la seva banda, que posa en dubte la gestió que n'ha fet la Moncloa, Esteban González Pons, reclama més mà dura contra el terrorisme.
Discutiremos el cómo. Reclamaremos que se haga sin causar daño a la población civil, pero no discutiremos sobre el qué. Los terroristas deben ser destruidos.
Junts també ha demanat a Israel que no es passi de la ratlla i Esquerra descriu a Netanyahu com un criminal de guerra. Per cert, que avui el líder de Vox, Santiago Abascal, s'ha desplaçat a Israel, on ha visitat les zones que Hamas va atacar el dia 7 d'octubre. Abascal diu que ha fet el viatge per demanar perdó al país hebreu després que Pedro Sánchez hagi qüestionat la proporcionalitat de la seva resposta militar a Gaza. El líder d'ultradreta s'ha reunit amb dos ministres de Netanyahu i un d'ells ha donat suport al seu partit. I a tot això, sobre el terreny, avui Israel ha condemnat continuat la seva ofensiva al sud de la Franja de Gaza. Els combats amb Hamas han tornat a deixar desenes de víctimes mortals palestines.
Hamas ja ha dit que mentre continuïn els atacs a Gaza no tornarà a negociar res amb el govern hebreu. Per cert que avui ha mort un soldat del Líban en un bombardeig israelià al sud del país, on des de fa setmanes combat la milícia Hezbollah. De moment, però, el Líban continua descartant entrar al conflicte.
Un minut per arribar a 8:45. Atenció a tots els conductors, perquè els peatges s'encariran a partir de l'any que ve. La Generalitat té previst a pujar-ne el preu un 3,3% a partir del dia 1 de gener. El govern assegura que s'actualitzaran els peatges d'acord amb l'IPC.
Ho aprovarà els propers dies, per tant, augmentarà els 5 peatges que queden, el de la C32 al Garraf i els de la C16 a Vallvidrera, Terrassa, Manresa i el túnel del Cadí. El Departament de Territori també ha confirmat que a partir de l'1 de gener entrarà en vigor l'ampliació del descompte de la C32 a Cubelles, del 70 al 75%.
I per cert que la Generalitat no veu amb bons ulls rebaixar fins als 17 anys l'edat mínima per treure's el carnet a conduir. És la proposta, recordem, que va aprovar ahir la Unió Europea i que ara, però, s'haurà de debatre a l'Eurocambra.
El conseller d'Interior s'ha posicionat en contra de la mesura, que proposa que el menor vagi acompanyat d'una persona amb 5 anys d'experiència al volant. En una entrevista al Món a RAC1, Joan Ignasi Elena ha avisat que no ho veu gens clar i diu que ara per ara no cal.
No crec que sigui una prioritat, ni una demanda. Més aviat, en els joves ara se'ls ha d'insistir per treure's el carnet i no precisament el contrari. La prioritat és, per exemple, regular quina és la formació contínua en els conductors, que les persones estiguin en tot moment capacitades per conduir, que els reconeixements que es fan mèdics es facin òptimament. I n'hi ha una, molt gran, que és que no hi hagi una llista d'espera com la que hi ha.
Són declaracions que l'Helena ha fet des del Centre d'Informació Viària de Catalunya, on avui s'ha fet el Món a RAC1, coincidint amb el 25è aniversari del Servei Català de Trànsit.
Ahir ho deien les agències de viatges i avui també ho confirmen les dades que publica l'aeroport del Prat. Aquest pont de la Puríssima es viatjarà molt. L'aeroport operarà des d'avui fins diumenge un 16% més de vols que en el mateix període de l'any passat, Montse Martí.
I una dada també impactant, que superaran un 47% més de vols que el pont de la Puríssima de 2019, que va ser un any de rècord pel que fa al turisme. Aquest repunt tan gran s'explica també perquè el 2019 els dies festius van caure en divendres i diumenge, i per tant el pont de la Puríssima no va ser tan llarg com aquest. En total, des d'avui fins diumenge hi ha programats més de 4.700 vols a l'aeroport del Prat, i el dia que n'hi ha més de previstos és diumenge, coincidint amb l'últim dia del pont, amb 870 aterratges i enlairaments.
I més enllà de l'aeroport, aquest pont de la Puríssima serveix també a les estacions d'esquí per arrencar la temporada, tot i que de moment no hi ha gaire neu. Avui han obert les estacions de la Molina, Portainer, Espot, Buitaull i també la Vall de Núria. Vallter ho farà en aquest cas demà. I el pont de la Puríssima que dona el tret de sortida a la campanya de Nadal. En aquest sentit, l'Organització de Consumidors i d'Usuaris calcula que la despesa mitjana per persona aquest Nadal serà de 745 euros. És una mica més que l'any passat.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Ara bé, més de la meitat del pressupost es farà servir per comprar regals.
I una altra de les grans despeses són els àpats dels dies assenyalats. També creix el percentatge de ciutadans que assegura que farà algun viatge a aquestes festes. El 27% assegura que marxarà fora de la ciutat. Segons aquesta enquesta de l'OCU, més de la meitat dels preguntats assegura que sempre es gasta més del que tenia planejat.
I per cert que IKEA pagarà aquest desembre un plus de 1.800 euros als treballadors, a banda de la paga doble, pel seu compromís, diuen, amb el negoci. La multinacional sueca, que repartirà 18 milions d'euros entre la seva plantilla a Espanya, que són uns 10.000 treballadors.
En un comunicat assegura que és tradició de la companyia repartir els bons resultats entre la seva plantilla. L'únic requisit per cobrar aquest plus és haver treballat a l'empresa almenys 180 dies l'últim any.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral, o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Les 8:33, l'agència tributària haurà de tornar, atenció, 2,5 milions d'euros a Dani Pedrosa. Hisenda li havia reclamat aquests diners a l'excampió del món de motociclisme per mentir sobre la seva residència fiscal. Ara, però, la justícia li ha acabat donant la raó.
Posava el focus a les declaracions de la renda del 2005 i el 2006. Dani Pedrosa va recórrer la sentència assegurant que no residia a Espanya en aquell moment. Finalment, l'Audiència Nacional ho accepta i estima que Pedrosa no estava obligat a tributar a Espanya perquè residia al Regne Unit. Hisenda pot recórrer encara la sentència, però de moment haurà de tornar els diners. A més d'aquests 2,5 milions, li haurà de pagar 600.000 euros més en concepte d'interessos.
I d'altra banda, la víctima de Dani Alves demana 12 anys de presó per agressió sexual. És la pena màxima que estableix la llei del només sí és sí per un delicte de violació amb penetració. Si no hi ha pacte entre les parts, el futbolista, per tant, que s'asseurà al banc dels acusats a principis de l'any que ve.
L'acusació particular augmenta la petició de presó que fa la Fiscalia, que és de 9 anys, i demana la mateixa indemnització, 150.000 euros per danys i lesions. Tant l'advocada de la víctima com la Fiscalia consideren que Alves va violar la jove als lavabos de la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de desembre passat. Ara serà l'advocada del jugador qui presenti el seu escrit de defensa i molt probablement en demanarà la llibertat perquè considera que les relacions sexuals van ser consentides. Dani Alves està empresonat des del 20 de gener i l'Audiència de Barcelona li ha negat fins a 3 vegades la sortida de la garjola.
I encara sobre violència masclista, un exdirigent de Junts a Barcelona acusa a un membre del partit d'agressió sexual. L'exconsellera del districte de Ciutat Vella, Maria Chacón, ha declarat avui als jutjats contra l'actual conseller Àlex Román per tocaments.
Chacón el va denunciar per fer-li tocaments begut després d'una assemblea el juny del 2021. Diversos testimonis en corroboren la versió, ha pensat el Tot Barcelona. Ella mateixa assegura que va posar l'agressió en coneixement del partit per canals interns i que no van prendre cap mesura contra ell. La propera vista a la Ciutat de la Justícia serà el 21 de desembre.
Més qüestions. L'última dècada ha estat la més càlida a tot el món des que es registren les temperatures. Ho mostra un informe de l'Organització Meteorològica Mundial que confirma que els termòmetres han arribat a màxims sense precedents a 39 països. Són 17 més que la dècada anterior.
Això ha fet que les glaceres s'hagin reduït a un ritme d'un metre a l'any i que en algun cas hagin desaparegut del tot. Això de retruc ha fet que el nivell del mar continuï pujant. Cada any ho fa 4 mil·límetres i mig. També ha augmentat la concentració de diòxid de carboni, que ja supera les 413 partícules per milió. A finals del segle XIX era de 280 partícules. Igual de fet que durant els 10.000 anys anteriors. Ara bé, a l'informe també hi ha dades positives. El forat de la capa d'ozó es va tancant i s'han reduït les víctimes de desastres climàtics. De fet, l'última dècada ha estat la primera des del 1950 que no hi va haver cap desastre que provoqués més de 10.000 morts.
I a casa nostra els ajuntaments continuen prenent mesures per fer front a la sequera. El de Begur, al Baix Empordà, ja ha cobrat més de 20.000 euros en multes per consums excessius d'aigua. També reduirà la pressió a tot el municipi per fomentar l'estalvi davant l'entrada de la preemergència. Des de Girona, Bàrbara Julbé.
Begur s'ha dotat d'un pla d'emergència, tot i no està obligat a fer-ho. El consistori va instal·lar comptadors elèctrics a tot el poble i a les urbanitzacions i fins ara ha posat una setantena de multes. Totes les sancions que s'han posat pugen a 750 euros, però poden arribar als 3.000 euros. L'alcaldessa Maite Selva admet que s'han trobat casos a segones residències on hi havia un consum desorbitant.
A vivendes que te sortien doncs, per 100 persones, te sortien per 150 persones, que realment és com... O sigui, és com si en aquella casa o en aquella vivenda hi visquessin 150 persones, que realment la realitat és totalment fora del que marca. Per tant, ens hem trobat en casos que realment són molt, molt fregants.
L'Ajuntament prepara altres mesures, com a pujar el rebut per encarir la factura a qui més gasta. A més, el consistori obligarà nous habitatges a tenir dos dipòsits, un per recollir les aigües residuals pel rec i un altre per aprofitar les plujanes.
Gràcies, Bàrbara. I per mirar precisament d'impulsar una de les altres grans lluites, la del reciclatge, la Unió Europea prohibirà llançar roba que no s'hagi venut. Obligarà, per tant, a les empreses de la indústria tèxtil, que és un dels sectors més contaminants, a fabricar pensant en la possible reparació i també el reciclatge dels productes, Núria García.
La mesura s'ha acordat avui entre el Consell i el Parlament Europeu juntament amb altres propostes per potenciar l'economia circular. En cas que les companyies llencin productes que s'han quedat sense comprador, hauran de notificar-ho a les administracions corresponents i explicar-ne el motiu. Si és injustificat, la nova llei preveu sancions més elevades que les que hi havia fins ara. En el marc d'aquest reglament, la Unió Europea també inclourà un passaport verd per tots els productes fabricats al mercat comunitari, que indicarà com es pot reparar o reciclar cada objecte en particular. Es donarà als Estats membres un marge màxim de 18 mesos per aplicar aquesta normativa a la seva legislació.
8 i 38 minuts. A aquesta hora ja està en marxa l'estrena al Teatre Condal de Barcelona d'Escape Room 2. La comèdia, amb tocs de terror, d'Héctor Claramunt, repeteix amb Joel Joan com a codirector i un altre cop entre el repartiment. Els personatges es retroben 5 anys després per tornar a jugar a un Escape Room. Des del Teatre Condal, Bàrbara Padilla, bona nit.
Bona nit, sí, veurem si aquest cop acaben el joc i surten de la sala amb vida. És la pregunta que tenen aquí els assistents a l'estrena. Joel Joan i Paula Vives repeteixen personatge i entren per primer cop a l'escape Borja Espinosa, Agnès Busquets i Irene Jodar. Milers d'espectadors van veure la primera part al teatre durant 4 temporades, això són 500 funcions, i fins i tot es va fer una pel·lícula que es pot veure a Netflix. I d'aquesta segona part també hi haurà pel·lícula. L'obra, però, a diferència de la primera entrega, no farà gira perquè el teatre s'ha remodelat per adaptar el muntatge. De moment, ja hi ha més de 20.000 entrades venudes i moltes funcions ja estan completes.
Gràcies, Bàrbara. I a Girona, el temporada alta ha presentat Zovedra, una adaptació del clàssic de La gavina de Chekhov, però que ha passat pel sedàs d'un jove autor lituà, Jokubas Brasis. L'obra arriba divendres al Teatre de Salt.
El jove director converteix La gavina en una obra que, segons diu, és un somni metafísic i traspassa els límits de l'escenari. Brasis és l'alumne més reconegut del també dramaturg lituà Òscares Korsunovas. Ara bé, el jove autor avisa que els espectadors es trobaran amb un treball diferent del seu mestre.
I'm very glad I had Korsunovas to...
Estic molt agraït de tenir en Korsunovas guiant-me i dient-me que no estic boig, però d'altra banda tothom intenta analitzar els meus treballs des d'una perspectiva d'en Korsunovas, però jo crec que estic fent coses totalment diferents.
Different things.
La gavina és un dels textos que més s'ha representat al temporada alta.
I en música ja sabem com sonen les nadales que han fet la que es coneix com la Banda del Pati, que és com deien, com es coneixen aquests artistes de la nova escena musical en català. El disc Nadal Mix 2023 i canten, entre d'altres, els Tiets.
Diem bon Nadal.
També Triquell i col·labora amb aquest tema, Cringemas. O també els Figaflaues, que posen veu a aquest jaleo nadalenc.
I've spent the past 7 years traveling the world perfecting my craft.
Vaja, no, aquesta no era la música dels Figaflaues, altres artistes com també la Mushka, els 31 Fams, Soc un Bohemio, o la Maria Hein, que també publiquen cançó per desitjar un bon Nadal. El disc estarà a la venda a partir del 12 de desembre. I ara sí, en cinema, les estrenes s'avancen a demà pel Pont de la Puríssima i destaca Willy Wonka, que torna a la pantalla gran 18 anys després. Aquesta nova entrega, que és Wonka.
I've spent the past 7 years traveling the world perfecting my craft. You see, I'm something of a magician, inventor, and chocolate maker. So quiet up and listen down.
La pel·lícula que explica l'origen del xocolater més famós de la història del cinema i que aquesta vegada interpreta Timothée Chalamet. I també s'estrena el film Robot Dreams. Pablo Berger, que s'estrena dirigint una pel·lícula d'animació que ha trigat 5 anys a fer, és una adaptació de la novel·la gràfica Robot Dreams de la nord-americana Sarah Baron. I també arriba als cinemes de casa nostra Anatomia d'una caiguda.
That's not the point.
Il parle de tromperie.
No, I was honest about it.
La directora Justine Triet, que ha guanyat la Palma d'Or a millor pel·lícula al Festival de Cinema de Cannes i que està nominada al Goya també com a millor obra europea. I 10 anys després, el videojoc Grand Theft Auto ja té tràiler nou.
Lucia, do you know why you're here?
Bad luck, I guess.
El GTA 6, que sortirà per la PlayStation 5 i per la Xbox, serà el 2025, però encara no n'han concretat quan serà la data.
De moment només ha sortit el tràiler. El vídeo permet confirmar que la saga tornarà a la icònica ciutat de Vice City, que és una recreació de Miami, i que tindrà per primer cop una dona com a protagonista, la Lucía. El 2013 va sortir l'últim GTA, que ha estat un dels videojocs més venuts de tota la història.
I arribarem ja a 3:15, moment per repassar els esports. Roger Saperes, bona nit.
Hola, bona nit.
Ja és oficial, Marc-André Ter Stegen, que passarà pel quiròfan per operar-se d'una hèrnia discal.
Sí, tal com vam explicar i a RAC1, el problema no era una lumbàlgia, sinó aquesta hèrnia discal que ha fet que el porter alemany hagi perdut els darrers partits contra el Rayo, el Porto i l'Atlético de Madrid. Després de consultar amb diversos especialistes, Ter Stegen ha pres la decisió d'operar-se i el Barça ha fet oficial en un comunicat. Aquesta decisió no es limita a dir que aquesta setmana serà intervingut sense especificar el temps de baixa. Les fonts mèdiques meteorològiques que hem consultat apunten que aquest temps aproximat no seria menor al mes i mig. Aquesta nit, el Tu diràs, en parlarem amb el doctor Enric Càceres després que el seu equip l'hagi visitat en els darrers dies.
I a les 7 ha començat el partit de la Nations League femenina entre Espanya i Suècia.
Sí, un partit que Espanya està guanyant per 4-3 al minut 80, un partit que perdia per 1-3. Les sueques s'han avançat en el marcador, ha empatat Salma Parayolo, la blaugrana, però les nòrdiques n'han fet dos més abans de la mitja part. A la segona, com dèiem, les espanyoles han capgirat el marcador. Les blaugranes Cata Coll, Irene Paredes i Aitana Bonmatí han començat d'iniciar la banqueta. Destaquen especial la suplència d'Aitana després de la polèmica per la seva indisposició en el partit contra Itàlia. Montse Tomé l'ha fet entrar al terreny de joc al minut 60. La sort és que és totalment intranscendent perquè la selecció espanyola ja està classificada per la Final Four d'aquesta competició.
I d'aquí a poc més d'un quart d'hora, a les 9, l'Espanyol, que juga partit de Copa a Cornellà del Prat.
Partit de la segona ronda de la competició contra el Valladolid. El partit el podreu seguir a través de RAC+1 amb l'Eduard de Batlle i la resta del seu equip.
Doncs bé, tenim aquest 11 de l'Espanyol. Eduard de Batlle, bona nit.
Bona nit, moltes rotacions en l'equip de Lluís Miquel Ramis per enfrontar-se al Valladolid, com era de preveure, amb Joan García sota els pals, amb Òscar Gil al lateral dret, Sergi Gómez i Cabrera als centrals i Ramon al lateral esquerre. Al mig del camp, al mig hi jugaran Pol Lozano i Keidi Vare, bandes per Salvi i Jofre, i a dalt Keita Valdé i el jove del filial Omar Sadik. El Valladolid també introdueix molts canvis, arrencarà a les 9 aquest partit de la segona ronda buscant un lloc en la següent fase d'aquesta Copa.
També en aquesta segona ronda tenim en joc l'Atzeneta 1, Getafe 1, i a les 9, Arosa, València i també Castelló, Oviedo.
Gràcies, Roger, que vagi bé. Fins ara.
Fins ara.
Pràcticament 3 quarts de 9.
A RAC 1, 9 ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem aquesta hora la tertúlia del 9C d'aquest dimarts 5 de desembre. Avui amb el Joan Serra, redactor en cap del Nació Digital. Bona nit, Joan.
Molt bona nit.
També amb la Susana Cuadrado, redactora en cap de Societat de la Vanguardia. Què tal, Susana, nit. Com estàs? La Gemma Aguilera, directora del Tot Barcelona.
Què bona tal? Nit.
Gemma, i també el Raimundo Viejo, professor de Ciència Política a la UB i exdiputat al Congrés. Bona nit, Raimundo.
Hola, bona nit.
Déu-n'hi-do, eh? Quina tarda que ens ha quedat. Perquè...
Entretinguda, no?
Sí, no. A veure, avui ja era un dia força intens, vull dir que havíem tingut tota aquesta polèmica per la Fórmula 1, que després repassarem què és el que ha dit també Isabel Díaz Ayuso aquesta tarda als fòrums de Vanguardia aquí a Barcelona. Vaja, teníem diverses qüestions, però el que no esperàvem és que aquesta notícia, no?, entre Sumar i Podem, aquesta escissió que situa Podem en aquest grup mix. Sí que és veritat que ja es deixava entreveure feia molt de temps que les relacions no eren bones, però no sé si us esperàveu aquest trencament justament avui, Joan.
A veure, en algun moment s'havia de produir. A mi em sembla que després de la certificació que Podem no era el govern de coalició de Pedro Sánchez, era esperable, no?, que en algun moment hi hagués algun tipus de trencament. És veritat que Podem havia de calcular els seus passos, no? Hi havia, diguem-ho així, a vegades en política això queda més en soterrat, no? Però hi havia certs incentius que podien fer que Podem es mantingués de moment en el grup parlamentari de Sumar, però és evident que políticament el trencament era un fet i no hi havia relacions. De fet, jo crec que el que ha passat avui té dues derivades gairebé immediates, no? La primera és sobre Pedro Sánchez, com l'obligarà a treballar encara més, no?, els acords que hagi de fabricar el Congrés, perquè s'introdueix un nou factor, una nova variable, que són els 5 diputats i diputades de Podem, i llavors hi ha una altra lectura, si vols, en el curt mig termini, que és les derivades en coalicions electorals. És a dir, la primera pregunta que es fa tothom pensant en el futur més immediat és què farà Podem de cara a les eleccions europees, no? I aquí es poden obrir molts debats en relació a, per exemple, si li convé, li interessa o és viable una possible o eventual coalició amb Esquerra Republicana i amb Bildu a les eleccions europees, pensant que són uns comicis de circumscripció única. Però sí, les derivades són immediates i jo crec que el trencament era previsible.
Acabem la ronda i aquestes també seran algunes de les preguntes que li farem ara de seguida a la portaveu de Podem i Sasserra. Gemma.
Jo coincideixo bastant amb el Joan, però jo crec que és un...
el pas que fa Podem és un pas arriscat, perquè passes a, d'alguna manera, encara que aquests diputats seran importants justament per l'aritmètica, però no ens imaginem Podem, doncs, aliança amb el bloc de la dreta i l'extrema dreta, no? Però jo crec que al final d'alguna manera es tanca el cercle, que és el que estava buscant Sumar. En realitat era d'alguna manera netejar la dissidència i que Sumar passi a ser, per entendre'ns, el que Iniciativa per Catalunya va ser a Catalunya amb el PSC, és a dir, un partit crossa que sempre tingués, doncs, aquesta supervivència garantida perquè el PSOE necessitarà aquests determinats diputats que li proporcionarà Sumar, però al final Sumar acaba institucionalitzant-se de manera clara i acabarà sent un partit d'alguna manera que no serà aquesta dissidència que des del principi Podemos havia plantejat, no? De ser un partit, no diria rupturista, però sí reformista del règim del 78. Jo crec que ara d'alguna manera es tanca el paquet i el PSOE reforça i s'ha tret de sobre, doncs, aquestes incomoditats que li podia generar determinats sectors de Podem que sí que intentaven anar una mica més enllà, no? Per tant, jo crec que Podem, efectivament, com deia el Joan, haurà de buscar com ho fa per sobreviure, i per una altra banda crec que, entre cometes, és una bona notícia al final per Pedro Sánchez, perquè no m'imagino Podemos votant coses que perjudiquin a acords que puguin ser progressistes, no?
Susana.
Sí, jo em penso que ara aquí el que caldrà definir és que queda l'esquerra de l'esquerra. O sigui, qui es queda aquest espai que és tan cobdiciat en aquest moment. Sumar se'l volia fer seu, evidentment hi havia hagut com una mena de, com ho diria jo, sumar-la, la pretensió evident era menjar-se a Podem, i de fet ja havia començat menjant-se'l traient-los de la maneta del govern. I de fet el que cal veure ara és si Sumar tindrà prou perfil propi per marcar aquest espai o per ocupar aquest espai de l'esquerra de l'esquerra. O sigui, en certa manera fins ara hem vist un Sumar que és un satèl·lit del Partit Socialista. En aquest sentit, s'han vist tots els pactes i ningú ha dit el contrari, i cal veure fins a quin punt Sumar pot fer una política una mica allunyada o més progressista que no pas el Partit Socialista. En aquest sentit, Podem, doncs em penso que Podem tenia diferents opcions. Una era aquesta, és una crònica anunciada. Una altra cosa és que sigui una crònica d'una mort anunciada, perquè evidentment fer-se sentir a dins del grup mixte serà molt complicat, perquè està a dins del grup mixte, han de repartir-se el temps amb altres dos, corregiu-me si és
amb BNG, amb un col·legi
BNG, segur, sí, amb BNG també.
Per tant, sí que tindran una veu pròpia però molt reduïda, i després cal veure com senta això a dins del seu electorat i si tenen possibilitats de fer-se sentir amb alguns altres fòrums. També podrien haver agafat els trastos i sortir del Congrés, que potser això també hagués estat força coherent.
Raimundo, tu que ho has viscut potser també més des d'una altra òptica o més des de dins, com ho veus tot plegat? Era previsible que hi hagués aquest moviment?
Sí, tant. De fet, a mi el que em va sorprendre és que no s'hagués produït abans de les eleccions. Això és perquè hauria estat la possibilitat d'estalviar-se això ara. Ara tenim per davant una legislatura on Podemos ha agafat ara una certa visibilitat gràcies a un vot de veto, bàsicament, és a dir, en algun moment donat, pels pressupostos, per grans votacions, sí que tal. El dia a dia, no, perquè tothom va ser al mig, bueno, l'hem vist amb Espaís. Ara tindrem, però, un canvi, que és que Espaís estava entre el PSOE i Podemos, amb la qual cosa era difícil de trobar perfil. Podemos ara el tindrà fàcil per tenir perfil, perquè com posar-se a l'esquerra, doncs ja està, no? Però clar, quan tenia el perfil? Perquè el reglament és molt cruel. De fet, ara mateix estava mirant, per exemple, i pensant en per què avui, no? Clar, és perquè ahir es van votar les comissions, no? I van arribar una mica tard, i estàvem llegint ara que no vam fet bé, si aquesta era la idea, no han fet bé el càlcul perquè s'han quedat fora, és a dir, que es redefinés, no? Tenim un cas a més molt curiós aquí, que és una distorsió política que té una certa rellevància, que és què passa amb Lilith Bestringe. Vull dir, perquè ens trobarem en una situació en la que Catalunya per un escó, de facto. És a dir, que de cop i volta una persona que havia anat per llistes de Barcelona, que se'n va amb Podemos Madrid, no? Aquí, què passa?
Era el número 4 de la llista de Sumar, no? En Comú Podem.
Sí, tant, exacte, no? Llavors, clar, però és que passa una cosa, clar, això és el que passa amb els cuneros, no? El cunero és la figura aquesta històrica, no? De la restauració que anaven posant aquí i allà, i ara això acaba provocant una distorsió, vol dir que Barcelona ha perdut un escó. No és només que perdi un partit, és que el perd d'una circumscripció, no?
Deixeu-me que li pregunti sobre totes aquestes qüestions a aquesta hora a Issa Serra, portaveu de Podem, que la tenim en línia. Senyora Serra, bona nit.
Bona nit.
M'han dit que entén el català, per tant li faré l'entrevista en català. Si hi ha alguna cosa que no acaba d'entendre, ens ho diu i intentarem traduir-li.
Vale.
Abans de res, li volia preguntar si em podria dir exactament quan van prendre aquesta decisió. No? Ara també deia el Raimundo que li resultava estrany que no s'hagués pres abans. Vostè em podria determinar en quin moment Podem decideix que passarà al grup mixt?
Sí, es una decisión que se ha tomado esta tarde en una reunión de la dirección de Podemos y es la decisión que hemos podido tomar, la única que podíamos tomar en la situación en la que estábamos, ¿no? Yo creo que es evidente que cuando no podemos participar en los debates, no podemos subir a la tribuna ni presentar iniciativas, no podemos en definitiva tener acción parlamentaria, pues evidentemente la única opción que podíamos tomar era esta, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que hoy, cuando ha sido la comparecencia de Álvarez, del ministro Álvarez, sí, sobre la situación en Palestina, bueno, el hecho de que, por ejemplo, Jone Belarra, que se ha convertido en una referencia internacional, y eso es una evidencia, ¿no?, en la defensa del pueblo palestino y en la crítica a lo que está haciendo el Estado genocida de Israel contra el pueblo palestino, pues yo creo que es una expresión más de esa actitud y funcionamiento continuado y permanente por parte de Sumar para, digamos, mermar la acción de Podemos, ¿no? La acción parlamentaria, pero la acción política de Podemos. Y yo creo que las decisiones que se han tomado de que no tengamos portavocía, insisto, de que no podamos registrar iniciativas, hacen que los diputados de Podemos y las diputadas de Podemos no trabajen y no tengan la misma acción en igualdad de condiciones que el resto de los diputados del resto de los espacios que componen ese grupo parlamentario y que no tengamos, o que no tengan, mejor dicho, acción política, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que además es evidente que esto se suma pues a unas decisiones que se han tomado en el último tiempo por parte de Yolanda Díaz y de Sumar, ¿no?, del veto a Irene Montero y finalmente la expulsión de Podemos del gobierno, que evidencia que es una estrategia continuada, ¿no?, que es una estrategia continuada por parte del Partido Socialista, pero con la ayuda de Sumar, para mermar la capacidad transformadora de Podemos, ¿no?, y lo que implica Podemos para nuestro país.
Diria que des de que es van constituir les Corts a l'agost s'han sentit menys tinguts o que Sumar d'alguna manera els ha estat boicotejant durant aquests mesos?
Bueno, es evidente que las decisiones que se han tomado no son unas decisiones que puedan permitir que haya unas mínimas condiciones de democracia en ese grupo parlamentario y de colectividad para que Podemos formase parte de él. Yo creo que, y además las decisiones han sido siempre contra Podemos, porque es Podemos quien no puede registrar iniciativas, es Podemos quien no tiene voz y es Podemos quien siendo una fuerza política que, bueno, que ha sido tan relevante y a mi juicio que lo sigue siendo como la única fuerza realmente transformadora, pero que lo ha sido en este tiempo también para llegar a donde hemos llegado, ¿no?, para que se formase el gobierno de coalición y para que pudiésemos llegar también a tener una revalidación de un gobierno progresista, pues evidentemente sí creo que es una actitud y una estrategia desde la conformación de las Cortes que ha sido continuada y que es un error, sobre todo que es un error y nuestra decisión era necesaria, es necesaria haber tomado esta decisión porque es lo que garantiza que haya una voz, digamos, en el Congreso de los Diputados que a nuestro juicio es una voz que defiende transformaciones profundas en nuestro país, una voz feminista, una voz que va a pelear, digamos, para que no se haga solamente lo que dice el Partido Socialista que se tiene que hacer.
Sumar dit aquesta tarda que se n'ha assabentat d'aquesta decisió per la premsa. Vostè em confirma que això és així, que no li havien comunicat abans a Yolanda Díaz?
Bueno, Lilith Bestringe ha llamado a Josep Vendrell en cuanto le ha podido localizar, pero en todo caso, bueno, yo creo que es evidente que la comunicación por parte de Sumar de cara a Podemos no ha sido, no ya fluida, sino que ni siquiera hemos formado parte, digamos, de las negociaciones del gobierno de coalición, ya digo, nos han expulsado del gobierno. Por tanto, centrar la crítica en si ha habido o no una llamada me parece algo, ridículo en comparación con el problema del que estamos hablando, que es un problema político para nuestro país. Yo creo que es un error la actitud que ha tomado Yolanda Díaz y Sumar de cara a Podemos. Y no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, que supone, como ya he dicho, el veto, la expulsión de gobierno. Incluso nos podríamos remontar a antes, ¿no? Cuando existía una cosa que era Unidas Podemos, que desde luego funcionaba de una forma muchísimo más democrática de lo que finalmente ha terminado siendo Sumar, que por cierto también, los grupos podían tener sus portavocías, podían registrar sus iniciativas, y eso permitía, esas condiciones permitían que realmente se pudiese formar parte de un grupo parlamentario, ¿no? Y insisto, eso es una forma de entender lo que es un grupo parlamentario opuesta a lo que se ha convertido Sumar, y finalmente por eso se ha tenido que tomar esta decisión, ¿no?
En privat, Sumar els acusen de fer transfuguisme. Què els hi respon?
Bueno, no sé, se podría preguntar también si es transfuguismo lo que hizo Compromís en el 2016, que también fue en la lista con Unidas Podemos y finalmente se fue al grupo mixto. Yo creo que situar esto en el transfugismo es un error, insisto. El acuerdo que tomamos estaba roto desde hace tiempo y ha sido roto por parte de Sumar y por parte de Yolanda Díaz en lo que tiene que ver con no solamente que las condiciones mínimas de democracia para que quien forma parte de una coalición y posteriormente de un grupo parlamentario pueda quedarse en él, sino un acuerdo político también. Yo creo que el hecho de que no solamente hoy Jone Belarra no haya hablado en esa comparecencia de Álvarez, sino que la postura que se ha expresado ha sido una postura que no ha hecho ninguna mención a que hay un genocidio en Palestina por parte del Estado de Israel, yo creo que también evidencia que lo que hay detrás de todo esto, detrás de esa expulsión de Podemos del gobierno con el Partido Socialista, detrás del veto a Irene Montero, en realidad son razones políticas que tienen que ver con que una fuerza transformadora que ha conseguido muchos éxitos en nuestro país, y no es evidentemente solamente gracias a Podemos, yo creo que no se entiende Podemos sin el 15M y todo el recorrido que ha significado en este país, pero esa fuerza transformadora que ha conseguido muchos avances, que ha sido Podemos, ha sufrido muchas resistencias por parte de los poderes de nuestro país y también un intento sistemático por parte del Partido Socialista de que no formásemos parte de